Faràs, per què poseu aquesta cançó? Un elefante se balanceava de Hey Kids és una de les funcions més habituals dels assistents de veu, és la de reproduir música. Aquesta funció ens permet demanar cançons o llistes de reproducció fent servir la veu. Però fins i tot podem demanar que ens canti una cançó. Si dieu Alexa, canta una cançó, aquesta que escolteu és la que us cantarà. I si dieu Alexa, explica'ns un acudit, t'explica el de... No, et canta també Don Melitón, de vegades. Però, clar, cap cançó en català. És un problema. Joana Barbany és directora general de la Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat. Joana, hola.
Hola, bon dia.
Tu has fet la cloenda d'aquesta jornada. Què representa per tu aquesta jornada en què ja, diríem... Hi ha dues conselleries que s'han unit amb un fi comú i això s'ha pogut traslladar a la xarxa amb aquesta etiqueta català digital. Què s'ha posat a fer aquesta jornada, Joana?
Doncs, bueno, ja ho he dit a la clausura, el fet de que estiguem avui representats doncs, quatre departaments de la Generalitat i dues conselleries doncs, posa de manifest aquesta aposta clara, no? Aquesta clara aposta del govern doncs, per tirar endavant aquest, el que té a veure amb el català internet i amb el català als assistents de veu. Perquè també ho he dit quan he fet la clausura, ara és el moment de fer-ho, o sigui, ara tenim les condicions de demanda, no? I les condicions, diguem-ne, de la iniciativa pública per fer-ho, per tant, ens hem de posar sí o sí.
Bé, clar, aquí s'han fet una mica de resum de quines són la problemàtica. Joana, jo sé que tu també ets una persona molt positiva, també molt enèrgica com jo, vull dir que avui pot esclatar la ràdio, però tu estàs optimista de cara a que podem parlar? Perquè, clar, els que ja tenim un altaveu a casa, cada dia se'ns fa més feixuc, això de buscar aquí trampes i de no
perquè poder... Perquè encara som poquets, això ha sortit, no? També, doncs, a la demanda de persones que tenen els assistents de veu a casa, doncs és, encara és poc, no? El mercat no està madur, però sí que està madur que és la demanda de productes en català, digitals en català, els Twitters, els Googles, tot això sí, no? Els traductors... Per tant, el que és la demanda social o de la societat per poder consumir en català sí que hi és, sí que és cert que la demanda de compra d'assistents de veu doncs està immadura, però no en català, sinó en qualsevol llengua.
En digital s'estan intentant treballar en molts camps, només els d'assistents de veu, però quina seria, des del govern, la prioritat amb els assistents de veu?
En tenim diverses. Una és doncs, generar aquesta demanda, no? Conscienciar doncs, a la ciutadania i a les persones doncs, la importància, el dret que tenim de poder consumir també en català, si som catalanoparlants, per tant, animar a tothom doncs, a que ho demandi, perquè així les empreses veuran l'obligació d'oferir-ho, no? Com a empresa que són, per tant, de donar servei als seus consumidors. També doncs, parlar amb aquestes empreses que avui en dia estan oferint aquest servei, doncs, que incorporin el català sí o sí, i les que s'han de crear de nova generació, doncs, incentivar la creació d'empreses, ja sigui amb codi obert o codi tancat, tant és, perquè ho facin, no? Doncs com un negoci més.
Avui ha estat una mica bé, jo, per exemple, visualment, l'escenificació sembla que sigui que sigui important, no? per al govern i per la conselleria i per la... Vull dir que és un tema important perquè ens hi hem de posar ja, perquè ja hem dit això, que d'aquí un any ja començarem a demanar moltíssimes coses per la veu, no? Vull dir que és bastant prioritat, no?
Volia afegir una cosa que no me la vull deixar, que és el paper de la societat civil i de les iniciatives col·laboratives. És a dir, sí. El govern fa la seva feina, els ciutadans fem la nostra, les empreses fan la seva, però després també hi ha el que és la societat. També hi ha hagut un parell d'experiències que s'han explicat la importància de que ens ajuntem, no? I col·lectivament demandem, no? Aquest tipus de servei, sí, o oferim o generem nosaltres aquest tipus de contingut.
En el cas de Softcatalà i Col·lectiva t'han explicat el projecte, sí. També del Common Voice, però també altres projectes en què, de fet, en català, Joana, hi ha molt de voluntariat. O sigui, en el tema de català som tan activistes que sempre hi ha un de gent que està fent coses, no? En digital, també.
Jo crec que ens caracteritza com a societat, no només amb el sector digital, sinó amb tot. Per tant, el fet de mobilitzar-nos, moure'ns i lluitar pel que és nostre, doncs se'ns dona prou bé. I en aquest sector també ho fem.
Quines dificultats hi veus?
Bé, la immaduresa tecnològica pot ser una dificultat, el tema de la bretxa digital, que estem parlant sovint, ja, o sigui, territorial, de gènere, d'edat, de bretxa. Per tant, el que passa que en aquest sentit doncs, la veu ens la pot trencar, aquesta bretxa, la pot fer més disminuir, per tant, és important. Bueno, la maduresa del sector, ja sabeu. I després que després corre molt ràpid, Passem de la immaduresa a la maduresa molt ràpid, perquè llavors és exponencial. Per tant, hem d'estar atents a no perdre el tren, no? Que quan sigui el moment que jo crec que estem a punt d'arribar, estiguem preparats i preparades.
Clar, parlàvem això, no? Que els assistents de veu aniran molt bé per la gent, no sé, que la gent gran, sobretot, no?
Exacte.
Gent que necessita assistència.
Exacte. No? Ara ho dèiem, doncs, una de les proves pilot que proposem des del govern és generar aquest tipus d'assistents en sectors assistencials, no? Doncs com poden ser la salut, per exemple, tot el tema de cura de la gent gran, el tema de mobilitat, doncs hi ha un tipus de serveis públics que es, o l'atenció ciutadana mateix, que s'han d'oferir com a administració, que evidentment el fer-ho a través de la veu doncs pot ser un factor diferencial important.
Això en digital, i saludem també la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Esther Franquesa. Hola, Esther.
Hola, bon dia, Mariola.
Jo ja un dia no fa massa ja t'apretava amb aquest aspecte, que t'entrevistava, sí, i deia, però sí, no podeu fer alguna cosa, perquè sí, no hi ha manera d'arribar a aquestes grans tecnològiques, no? Quina relació hi ha entre el govern català i empreses tecnològiques com Google, Amazon, Apple, per promoure l'ús del català en dispositius en els assistents de veu? Què hem de fer, Esther?
Bellugar-nos amb elles i intentar treballar, facilitar la feina i sobretot que entenguin, i de fet entenen, que som un mercat, no només som un país que demana una llengua perquè creiem que aquesta llengua és la nostra, és la pròpia, que correspon també de pensar això, sinó que ells han de veure que a més que correspon, perquè som ciutadans que tenim aquesta llengua, que tenen un mercat i que aquest mercat demana en un 90% que aquesta tecnologia sigui també en català. Ells, de fet, ho saben, perquè hi ha molts elements que permeten veure que la llengua és en els nostres mòbils, a les tauletes, a Google, a tot arreu, no? És a dir, que tenim el YouTube en català, per tant, no és que partim de zero i hàgim de començar, sinó que ells tenen una certa prudència en el moment de fer alguns passos, perquè nosaltres resulta que som una mica especials, perquè tenim la força de la llengua i de ser un mercat important, perquè també som forts políticament i econòmicament, i en canvi no tenim un estat que ens fa costat, perquè si tinguéssim un estat, les converses en Google serien bufar i fer ampolles, ho tindríem resolt, ningú ens discutiria si ara fem el pas per al català o no el fem, el farien i ja està, com es fa per al danès o com es fa per altres llengües europees mitjanes que són com la nostra.
És curiós, no?, que jo ahir que estava a Dinamarca i avui tothom està fent el paral·lelisme de Catalunya-Dinamarca.
Jo ho vaig veure ahir, vaig pensar, mira, és un espai que ens correspon. Jo el que sí que t'he de dir és que amb Google tenim nosaltres des de la Direcció General de Política Lingüística una relació directa, també perquè a iniciativa d'ells, aquest és un detall important, a iniciativa d'ells ens van venir a buscar per veure si podíem col·laborar, ajudar-los a fer la veu en català. I, evidentment, i òbviament, la resposta va ser afirmativa, positiva, i sí, ens hi vam posar, vam col·laborar en allò que ells van demanar, i en principi és per fer la veu en català, en quin moment sortirà.
O sigui, vosaltres vau fer les gravacions, no? Els enregistraments en català i Google...
I ells després van continuar fent la part aquesta d'enginyeria tan complexa per tenir una veu d'alta qualitat.
Clar, la qüestió és quan incorporaran aquestes veus que vau gravar en l'assistent.
De tota manera, el que sí que hem vist és que des d'aquell moment, que això em sembla que era el 2016, o sigui que ja ha passat una miqueta de temps, des d'aquell moment amb ara ells han millorat alguns dels seus productes en veu. Per tant, sí que estan començant a aplicar-ho. Jo crec que el que no volen és fer una entrada molt triomfal, que això amb les grans empreses i el català ens passa. Volen incorporar-lo, però que no es digui tan fort que ho han fet.
Doncs m'has deixat en safata, no volíem parlar com de noms propis, però clar, he de parlar de Google amb el Saül Gordillo, director de Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i director de Catalunya Ràdio. Saül, la Judit Argila es queixava d'això, no?, de Google i d'aquestes dificultats que hi ha perquè doncs, es pugui demanar a l'assistent de Google en català, no?
Més que queixar-se...
deia una realitat.
Sí, explicava una realitat de la que TV3 i Catalunya Ràdio són molts cops víctimes, no? Que és que se'ns exigeixen coses que no depenen estrictament ni directament de nosaltres. I el que ha fet la Judit Argila, de Mitjans Digitals de la Corporació, és explicar la complexitat que suposa posar els continguts de la ràdio i de la televisió públiques del país en uns entorns que són externs, que depenen de monstres globals d'internet i tecnològics que sovint no tenen una sensibilitat per comunitats i per llengües no majoritàries, i que hi ha un problema tecnològic, però també hi ha un problema d'enfocament comercial d'algunes d'aquestes companyies. I el que hem pogut explicar, i la Judit d'Argila ho ha explicat molt bé, és que així com amb Amazon hem pogut fer que Catalunya Ràdio i les quatre emissores de Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, ICAT i Catalunya Música tinguin una skill pròpia a Alexa i que els nostres oients ens puguin escoltar a través d'aquest assistent de veu d'una manera molt ben articulada i molt estable, doncs tenim problemes per aconseguir el mateix de Google a través del Google Assistant.
És que la Judit deia això, no, que era de política d'empresa. Google s'ha plantejat que si li demanes en una llengua, el contingut ha de ser en aquella llengua, no? Clar, llavors en aquest cas no es poden fer trampes, perquè si tu demanes una cosa en castellà, et sortirà en castellà i no pot haver-hi continguts en català després, no? El dia que canvien aquesta política serà possible, però mentrestant...
Mentrestant el que hem de fer, jo crec que forma part del mandat que tenim com a mitjans públics, és fer aquesta feina de pedagogia amb Google, ja sigui a través de Madrid com a nivell internacional i global, i per tant tenim gent a la corporació que es dedica permanentment a anar parlant amb Google perquè això es pugui resoldre, per fer-los veure que s'estan perdent una oportunitat de mercat pel fet de no atendre a una part important d'usuaris i de clients potencials en la seva llengua habitual. I després una de les coses que també s'ha comentat, i és que sovint ens va a la contra el fet de que per molts d'aquests monstres globals, si fan una petita concessió pel català, els hi sembla que també ho han de fer per l'euskera i pel gallec, quan també és cert que la realitat lingüística i de contingut i de volum i de penetració social no és la mateixa en l'entorn digital en aquestes tres llengües.
Està clar, però, que s'estan fent coses, ens estem posant en funcionament. Segur, està bé que hi hagi una jornada, no?, que reuneixi la gent de la llengua catalana amb la gent del digital, perquè hem d'anar de la mà, no?
Sí, d'alguna manera del que es tracta és de tornar a trobar espais de confluència i de complicitat entre l'administració pura i dura, entre els mitjans públics, que tenim una component d'administració, però que bàsicament el que fem és adreçar-nos a una audiència molts cops majoritària i líder a Catalunya, i totes les experiències que suposo que ara comentaran els companys del món més cívic, més associatiu, que té un paper molt important i que sovint té la virtut de que tenen més agilitat per fer coses que a l'administració li costa més temps de fer. I llavors ens podem complementar. Jo crec que a TV3 i Catalunya Ràdio podem posar molt de contingut i molt de volum. L'administració, amb aquesta jornada d'avui, demostrar que té aquesta voluntat i, sobretot, ajudar la gent d'entitats com Softcatalà i intentar amplificar la feina que fan, i això es pot fer en programes com, per exemple, el Pop-Up, que tu presentes des de fa unes quantes temporades, i que al principi de tot algú pensava que era una cosa estranya fer un programa com el que tu feies, i ara el més curiós és que la Mariola i el que explica el Pop-Up formen part d'una realitat molt rellevant, no és una excentricitat.
Anem a cavall a la societat, i la societat està, de fet, digitalitzada. És a dir, que hi ha gent que no li sembla que no té tecnologia al seu abast i està funcionant amb tecnologia. Gràcies, Saül. Has dit una cosa molt important, dades, i Maite Melero és investigadora del Barcelona Supercomputing Center, i ella, des del minut 1, ella, que és la tècnica, la que en sap, diu: necessitem dades perquè les màquines parlin català o les puguem parlar en català. Dades, 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 unes dades que generem, per exemple, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. MIT, tu deies, ostres, aquestes dades que genereu les hem de tenir, no?
Sí. Hola, Mariola, gràcies. Efectivament, és a dir, la tecnologia ha canviat en els últims anys. La tecnologia, d'una banda, és menys costosa, perquè podem aprofitar molta tecnologia desenvolupada per altres llengües, com ara per l'anglès, però el que sí que necessitem és aplicar aquesta tecnologia en dades de la llengua. Clar. Per tant, el que nosaltres, com a comunitat lingüística, podem fer, respecte fins i tot a aquestes grans corporacions, que a vegades no són tan predeterminades en dir incluirem aquesta llengua o no, el que podem fer és subministrar-los aquests recursos, aquestes dades, i per ells el cost serà prou petit com perquè realment la dimensió del mercat no sigui rellevant.
Clar, tu deies, la tecnologia està a punt.
La tecnologia està a punt. És una tecnologia que no es codifica específicament per cada llengua, sinó que és una tecnologia de xarxes neuronals que s'entrena sobre les dades, i per tant el que nosaltres podem fer, ja dic, com a comunitat lingüística, és tenir cura d'aquestes dades, recollir-les, tenir un bon sistema d'aprofitar totes les dades que es generin, tant des de la banda del sector públic com també de la privada, i tenir cura d'aquestes dades que es converteixin en el fuel d'aquestes, de la intel·ligència artificial en la nostra llengua.
Maite, tu investigues molt sobre el català. Hem vist unes dades del 2012, no?, que es parlaven de la situació del català en un article molt interessant que has publicat sobre el futur de les llengües en l'era digital, oportunitats i bretxa lingüística, i estava mirant una mica les dades, no? I era, clar, era un resum dels resultats de l'anàlisi per les 30 llengües en les 4 àrees avaluades, no? I, per exemple, clar, no sé si des del 2012 totes aquestes dades han canviat fins ara. Hem anat a millor, per exemple?
A veure, l'article que menciones sí. és de l'any passat, no sí, és del 2012, sí. però en canvi l'informe que cita, sí. que també hi vaig participar-hi, sí que és del 2012, sí. va ser un informe que es va fer a nivell europeu, sobre 30 llengües. En aquell moment la tecnologia era diferent, no, els sistemes actuals de xarxes neuronals i intel·ligència artificial encara no...
No funcionava exacte. Com ara.
Sí, exacte. Hi ha hagut una bretxa tecnològica, per dir
sí?
alguna cosa. Sí, i per això ara les coses van tan de pressa.
Ah, d'acord. O sigui, al principi era allò, s'ha de fer d'una manera molt diferent perquè acabin parlant en català, i ara és una mica més senzill, no?
Ara és una mica més senzill en el sentit que només ens hem de preocupar de tenir aquestes dades. Perquè les eines tecnològiques ens les posen a l'abast els investigadors, inclús les grans corporacions també van generant eines de processament que posen a l'abast grans companyies sí. com Facebook, com Google, com Microsoft.
De fet, ho has explicat molt bé a la jornada, perquè jo deia, quantes paraules es necessiten perquè un assistent o perquè una intel·ligència artificial així parli en català, i deies, és que no es tracta de paraules, sinó que hi ha unes estructures fetes que després hi pots volcar qualsevol idioma.
Sí,
no?
I quan dic dades vull dir realment dades massives. És dir, que iniciatives com, per exemple, Common Voice, que també s'ha parlat a la jornada, de recollir intervencions gravades de voluntaris estan molt bé, i tenir, crec que són 1.000 hores, que és l'objectiu que s'han posat, està molt bé, però no és suficient. Si volem un sistema com els que ja es podria dir que tenen l'anglès ara, que és capaç de reconèixer veu de qualsevol locutor o de moltíssims locutors amb moltíssimes variants dialectals, amb inclús per no nadius, etc. O sigui, realment una cosa d'abast molt ampli, o ser capaços de generar veus també molt, molt diverses, i sobretot també el que comentava, de que a part de la part estrictament de veu, la intel·ligència que allà hi ha dintre sigui potent, el que necessitem realment són moltes dades.
Sí. Una mica que s'ha dit molt. Gràcies, Maite. Tinc unes ganes d'anar al Supercomputing Center. Que dius? I dic, hi ha un ordinador molt gran, perquè és l'estrella. Dius, no, n'hi ha molts.
Hi ha molts.
No només és un ordinador. Bé, és igual. I hem de venir un dia a veure't i veure com és tot això. I bé, deies unes iniciatives interessants. Nosaltres, de cara al futur, ja hi hem parlat també algun dia aquí al Pop-Up amb el Xavier Fisa. Ell és cap de màrqueting i disseny de negoci digital de Lavinia Voice. Mira, ja dic Lavinia Voice, sabeu que és una productora audiovisual Lavinia, però fins i tot ja ha fet un departament de Lavinia Voice. Això, Xavier, ja diu molt del que aposteu per la veu, no vosaltres?
Sí, efectivament. Hola, Mariola.
Hola.
És molt clara l'aposta que s'està fent des del grup Lavinia per abordar tot el que són experiències conversacionals entorn a la veu, i també no ens oblidem no només de les tecnologies de la parla, sinó també de nous formats d'àudio online. I aquí a la corporació és una clara mostra de l'aposta que s'està fent entorn a noves narratives.
De fet, vosaltres heu estat seleccionats per Amazon com a agència recomanada per desenvolupar les seves skills.
Sí, en aquest cas estem molt orgullosos d'ocupar una posició com la que comentes. No són moltes les empreses que poden gaudir de tenir un contacte directe i de conèixer els avenços que un dels grans impulsors, com és Amazon, està fent. I la veritat és que ens està permetent entendre molt bé com la societat vol interactuar amb la resta de gent a través de la conversa.
Bé, des de Lavinia heu desenvolupat continguts infantils adaptats als assistents de veu relacionats amb programes de Ràdio i Televisió Espanyola, Lunis de Leyenda, Cuentos de Clan, no?, per exemple. Cuéntame un cuento, molt bé, però clan català, jo si vull que m'expliquin un conte en català, tu quan ho veus, això?
Doncs en aquests ecosistemes en els quals estem parlant, com Alexa o com Google Assistant, encara es queda en un desig. Sí que és cert que existeixen altres iniciatives que surten fora d'aquest circuit d'aquestes grans corporacions, en les quals, amb el degut esforç, es podrien dissenyar experiències plenament en català.
I escolta una cosa, després d'estar tota la jornada que hem estat aquí tancats des de les 10 del matí fins ara, tu què en treus? Tu que ets, anaves molt avançat, amb moltes coses que esteu fent i que esteu experimentant, què creus que l'administració s'hi posarà? Has vist una clara... No. Unes clares ganes de posar-hi fi, això, o què?
Crec que sí. Com bé heu comentat al principi, el fet de que dos direccions, dos conselleries s'uneixin i afrontin de forma comuna un repte com aquest, en el qual tant té igual de pes la tecnologia com l'àmbit de la llengua i de la cultura, és un fet substancial. Jo em quedo, sobretot, amb el fet de que érem moltes persones, eren més de 140 persones confirmades, tot i que em consta que hi ha gent d'última hora doncs, que, arrel també d'avisos que s'han fet per altres canals, doncs, s'hi han sumat a la iniciativa, persones de molt diversos perfils, de l'àmbit privat, de l'àmbit públic, d'associatiu, i la sensació que portem des de fa uns mesos és que hi ha un xup-xup molt interessant i que ara és el moment.
Doncs bé, moltíssimes gràcies als dos, Maite Melero, Xavier Fisa, continuarem parlant perquè teniu moltíssimes coses interessants pel pop-up i que això també volem divulgar a través de la ràdio.